El matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rosell.
Doncs bé, per situar-nos una mica més en aquesta sisena onada, tenim en línia la cap de Medicina Preventiva i d'Epidemiologia de l'Hospital Vall d'Hebron, Magda Campins. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Laura.
A veure si ens ajuda, doctora, a entendre en quin moment, o afinar una mica més en quin moment ens trobem de la pandèmia, perquè aquests dies hem sentit alguns missatges que són contradictoris. L'OMS alertant que la meitat de la població europea es contagiarà aquest hivern de Covid i, en paral·lel, el govern espanyol obrint ja el debat i l'estratègia sobre la gestió d'aquesta malaltia com una grip. És massa aviat, potser, per parlar de gripalització de la Covid?
Sí, evidentment és massa aviat. El que no podem és, en plena sisena onada i en un número de casos absolutament desbocat com tenim en aquests moments, i ja portem diverses setmanes amb una atenció primària absolutament saturada i amb els hospitals, amb el número d'ingressos creixent, encara que creixent d'una manera molt més lenta que havia crescut en altres onades, afortunadament gràcies a que aquesta variant Omicron és menys greu o té una patogenicitat menor que les altres variants, però bueno, això no vol dir que el número de casos que hi ha fa pues, que també hi hagin més ingressos i més ingressos a UCI. Per tant, jo crec que és imprudent, absolutament imprudent en aquests moments parlar de gripalització, no m'agrada aquesta paraula, però de convertir o de pensar que després d'aquesta sisena onada ja la pandèmia es convertirà com en una epidèmia de grip de les anuals i haurem d'actuar preparar el nostre sistema sanitari per fer-hi fer front d'aquesta manera, no? Jo crec que això el que fa és confondre a la població, donar una sensació que després d'aquesta sisena onada la pandèmia s'haurà acabat. Això no és així. Haurem de conviure amb aquest virus durant molt temps, probablement durant tota la vida, no de la manera que hi estem convivint ara, evidentment, no? Perquè esperem que si no hi ha noves variants i aquest virus es comporta com és esperable que ho facin tots els virus necessiten les cèl·lules del cos humà pues, per poder-se reproduir, no? Doncs si un virus fos molt letal, ell mateix pues, es condemnaria a desaparèixer. Llavors el que fa el virus normalment, pues, encara que sigui més transmissible, es fa més lleu de cara a tenir un substracte en el que puguin anar sobrevivint, i aquesta és la tendència natural dels virus. Per tant, esperem que en el futur sí, que sigui més lleu, que encara que provoqui molts casos d'infecció, aquestes infeccions siguin lleus i que puguem tenir un nombre de casos que s'hagin de tractar mèdicament o que hagin d'ingressar en els hospitals petits i que el puguem donar-li assistència en aquests casos de manera natural, com fem cada any amb la grip, sense que provoqui pues, tots aquests desgavells que està provocant aquest virus. Però en aquest moment que preparem els protocols perquè en el futur ho tinguem preparat com hem de conviure amb la Covid, sí, això jo estic totalment d'acord, però no parlar-ne en aquests moments com si ara, després d'aquesta sisena onada, ja estiguem en aquest moment.
Per tant, anem pas a pas. De moment estem en plena sisena onada, amb un pic de contagis que ha d'arribar en els propers dies encara, i després del pic de contagis ve el pic d'hospitalitzacions. Hi ha risc de saturació dels hospitals?
En aquests moments, saturats no estem, però sí que és cert que el nombre de pacients ingressats, sobretot a nivell de les UCIs, ja està portant a tinguer que desprogramar, ja des de fa algunes setmanes, sobretot als hospitals més petits, desprogramar intervencions quirúrgiques o tipus de pacients que necessitaran després d'aquesta intervenció a les UCIs. Per tant, bueno, això posa en risc el que és l'atenció i retarda l'atenció d'altres pacients amb les conseqüències que això té per la salut d'aquests pacients, no? Per tant, jo crec que anirem creixent, probablement menys del que pensàvem en un principi, no? Perquè quan va aparèixer aquesta variant Omicron a Sud-àfrica i les estimacions i les modelitzacions que s'havien fet en aquell moment, pensàvem que realment creixeríem molt més ràpid. No ha sigut així, afortunadament, però bueno, veient el número de casos que encara hi ha cada dia, bueno, la tendència és que anirem creixent en els hospitals, perquè a més a més tardem dies a veure els ingressos, i sobretot els ingressos a UCI una vegada es detecten els casos, no? Doncs bueno, seguim amb una tendència creixent. Sí que sembla que s'ha enlentit una mica el que és la velocitat de creixement, aquesta famosa RT, fa la setmana de Nadal, més o menys, estava a 1,6, més o menys, ara està a 1,08, o sigui que, bueno, aquests indicadors, pues, bueno, ens donen una senyal de que s'està desaccelerant una mica el creixement, però, bueno, no sabem quan arribarem al pic encara i quan començarà a baixar.
De fet, les xifres de contagis que es van confirmant dia rere dia són altíssimes, són de rècord, 38.000, 39.000, 44.000 dimarts. En fi, dels malalts que arriben, malauradament, a l'UCI, doctora, quin percentatge ho fan contagiats amb Omicron?
En aquests moments, molt petit, no? Per exemple, nosaltres, jo les dades d'aquesta setmana encara no les tinc, perquè nosaltres a l'hospital ens reunim cada divendres i demà a les 8 del matí, quan tenim la reunió, doncs els companys de microbiologia ens donaran els resultats aquests, no? Però la setmana passada, dels 50 i pocs malalts, en aquests moments tenim 54 malalts a la UCI, 3 eren per Omicron, tota la resta eren per Delta, no? I això, bueno, parlant amb companys d'altres hospitals, també és bastant semblant, no? O hi ha hospitals que pràcticament tots els malalts que tenen a la UCI són Delta i pràcticament no en tenen cap d'Omicron, no? Bueno, això realment, bueno, és un bon indicador, no? Perquè en aquests moments que hi ha la circulació comunitària pràcticament el 100% és Omicron, doncs, bueno, si realment Omicron arriba menys a les UCIs, doncs, bueno, voldria dir que bueno, que dintre de poc el que és l'increment d'ingressos a la UCI ja no el veurem on anirà baixant, no? Però, bueno, de totes maneres, jo crec que hem de ser molt prudents a l'hora de fer aquestes afirmacions perquè, bueno, potser encara és una mica aviat per dir-ho.
Una altra particularitat d'aquesta variant de l'Omicron, segons alguns estudis, la infecció s'allarga fins a 10 dies. Per tant, si això es confirmés, no seria arriscat limitar les quarantenes com estem fent a només 7 dies? S'haurien d'allargar a 10 un altre cop?
Bé, és que depèn dels estudis, no? De moment és que jo crec que diem moltes coses i amb estudis a vegades que no són del tot, són estudis que encara no s'han revisat per part, són preprints, no? I encara no estan absolutament tots contrastats, no? Una cosa és el que es va veure a Sud-àfrica, una altra cosa és el que es veu al Regne Unit, no? Sí que és cert que aquesta variant té un període d'incubació més curt, no? Amb la qual cosa s'arriba en el pic de la càrrega viral probablement més aviat que no s'arribava amb Delta. I això fa pues, que, bueno, que diguéssim, hombre, pues, es podria escurçar el període de transmissibilitat perquè si arribes al pic de càrrega viral més aviat, doncs, bueno, seràs menys temps transmissor, no? I una mica, pues, en base a això, però amb poques evidències científiques, perquè vam dir que eren pocs estudis, es va retallar el que era el període d'aïllament fins a 7 dies, no? Bé, jo crec que si a partir de 7 dies i la persona ja no té símptomes i no s'aïlla, bueno, la probabilitat de que aquesta persona contagi és molt baixa, perquè bueno, també hem de tenir tota aquesta persona a partir del dia 7 no ha de tenir símptomes. Si té símptomes, evidentment, ha de continuar aïllada.
Clar. Una altra novetat, doctora, que tenim avui damunt la taula, la regulació del preu dels tests d'antígens. Vostè, que és la presidenta del Comitè Científic Assessor de la Covid, ja ho posàvem per escrit en aquell informe que vam fer arribar al govern de la Generalitat, que s'havia de facilitar l'accés i la disponibilitat dels tests d'antígens. Aquesta mesura el govern no s'hi va agafar. Ara trobem el govern espanyol, en aquest cas, regulant el preu, però ho fa quan ja ha passat el pic de demanda. Com ho entén això? Com s'explica?
Bueno, és que és absolutament necessari, i això era absolutament necessari no només ara, perquè tenim l'Omicron, sinó pues, que amb totes les onades que hem tingut, és absolutament necessari que es pugui, que les persones tinguin accés i de forma gratuïta, si pot ser, els tests d'antigen, perquè encara que el test d'antigen és imperfecte en el sentit que no té la mateixa fiabilitat que té una PCR, però té la gran facilitat que s'ho pot fer una mateixa persona, i això evita aquests col·lapses que hem vist a l'atenció primària tots aquests dies. El dir que la gent es faci un test d'antígens si no li dones gratuït, hi ha persones que se'l poden comprar, però hi ha persones que no se'l poden comprar, i per tant, jo crec que els tests d'antígens és algo fonamental que hauria de ser gratuït, i això ens facilitaria molt les coses, sobretot a nivell de l'atenció primària, facilitaria molt les coses, perquè moltes persones no haurien d'anar al CAP, s'ho podrien fer a casa seva i simplement notificar-ho, que és el que ara es demana, no? Però, esclar, es demana, però sense que sigui gratuït.
I l'última, doctora, li sembla prudent aixecar el toc de queda divendres de la setmana vinent, divendres 21, que és el que ha anunciat el govern?
Bé, és que exactament el toc de queda de cara a controlar la transmissió, quines evidències tenim de que el toc de queda ajudi a disminuir la transmissió? Probablement és una mesura més, però dades científiques amb què puguem recolzar el que el toc de queda contribueix amb un número X a disminuir la transmissió, no tenim aquestes dades, no? Per això el tema del toc de queda, nosaltres dintre de les mesures que nosaltres vam proposar en el nostre document, no el vam posar. Nosaltres vam posar, doncs, limitació d'aforaments, tancament d'espais interiors, no? Perquè d'això sí que tenim evidències, però del toc de queda no en tenim d'evidències. Per tant, no sé, no sé què contestar, perquè si no hi ha evidències, doncs... Jo crec que no crec que traient el toc de queda es produeixin masses canvis amb el que és la gestió d'aquesta onada, sincerament.
Està clar. Doctora Campins, moltíssimes gràcies, com sempre. Un plaer tenir-la a l'antena. Molt bon dia.
Molt bon dia, Laura. Molt bon dia a tothom.